Bé, doncs avui al Connectats rebem l'editora d'aleshores, la Maria Sempere, que ens porta les últimes novetats que ha tret l'editorial. Avui us presentarem dues, tres històries, a veure què ens dona de temps. Una, la història d'una dona que lluita contra la malaltia mental i l'aïllament. És de l'escriptora sueca Linda Bostrom. I una altra també protagonitzada per una dona que després de complir condemna per matar el seu marit surt en llibertat, i és de l'algeriana Maïssa Bey. Maria, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
És casual que siguin dues autores les últimes obres que editeu? Té alguna cosa a veure amb aquest mes que és el, podríem dir que és el mes de la dona?
Doncs la veritat és que no, vull dir que ens satisfà que coincidessin que són dues dones aquestes les últimes novetats que hem publicat, però sí que és cert que l'editorial aleshores no per una voluntat expressa, però sí que és veritat que tenim un catàleg molt ampli d'escriptores, no? Nosaltres busquem bones novel·les, bones històries que reflexionin sobre la vida, el pas del temps, les relacions humanes, no? Allò, no? Sobre què és això, no? D'estar viu i de viure en aquest món, i coincideix que en aquesta tipologia de narrativa, no? De caire més intimista, doncs, bueno, hi ha moltes dones que publiquen i aleshores al nostre catàleg hi ha més dones que homes, però és bueno, busquem bones històries i resulta que les que trobem que ens encaixen moltes són de dones, com en aquest cas, no? Amb aquesta Filla d'Octubre o Cap més veu.
Deixa'm que et pregunti també a veure com us està afectant la situació actual. És a dir, primer hi va haver una pandèmia. Venim de 2 anys d'una situació que ens ha trastocat a tots. Ara una guerra, aquesta guerra d'Ucraïna. No sé si a nivell de la vostra indústria això també us està afectant a vosaltres d'alguna manera.
Doncs mira, la pandèmia ens va afectar molt, sobretot quan va haver el tancament absolut de tots, sí, en els primers moments, però sí que és veritat que va haver, bueno, la gent es va volcar molt en tot el que serien les llibreries i les editorials, sobretot les editorials independents. Es va notar un increment de la lectura durant aquests 2 darrers anys i que s'havia acabat consolidant. És veritat que tots al principi ens vam abocar al món digital, però realment després va haver un cansament i realment la gent que no podia, no, que li agradava el món de la cultura, que no podia anar a concerts, que no podia anar a teatre, no, sembla que es van volcar en els llibres, que és allò que encara continuava disponible. I realment va haver un augment de vendes i un gran recolzament, de manera que totes les editorials ens van anar prou bé, no, tenint en compte la situació. Un cop ara superada la pandèmia, sembla que aquests ratis de lectura es mantenen, vull dir que això és com una bona notícia, però sí que és veritat que estem començant a notar l'impacte de, no tan directament de la guerra de Rússia i Ucraïna, sinó sí tot el tema de l'increment del preu de les matèries primeres, no, que estem patint tots, no, tota aquesta escassedat de productes, no, de tot el tema de, no, de Xina, d'altres llocs del món, i sí que en el paper, per exemple, comencem a notar, doncs, bueno, lleugers increments del que seria el preu, no, d'impressió d'un llibre. Encara no és exagerat, però sí que, bueno, també com tots els sectors, jo crec, no, estem notant aquest impacte, no, que comencen a repercutir-nos, doncs, en els editors, doncs, aquest increment de costos, no, del que seria la producció, no, l'electricitat, la matèria prima, tot això.
Bé, doncs anem als llibres. Filla d'Octubre. Primer, parla'ns de la Linda, la seva autora, i així ens situem una miqueta, una pinzellada de quin tipus d'autora és.
Doncs mira, Linda Bostrom-Nausgaard és una autora sueca. Ella ha escrit diverses novel·les, per les quals ha rebut diferents reconeixements. Vam publicar una novel·la fa 2 anys d'ella, nosaltres, que es deia Benvinguts a Amèrica, que allà explicava, ja sempre parteix de fets autobiogràfics, en aquella novel·la explicava la història d'una nena que deixa de parlar perquè ella secretament demanava a Déu que el seu pare morís, i quan el pare mor per altres raons, ella creu que hi té alguna cosa a veure, és una nena de 9 anys, i decideix deixar de parlar. I aleshores la novel·la és la història, com la mare gestiona, no, doncs, aquest silenci, la mare, que és una actriu molt glamurosa i tot això. I això recolliria com la part de la seva infantesa. En aquesta novel·la d'ara, Filla d'Octubre, ella el que ens explica és parteix de la seva pròpia biografia, i és que ella va estar tancada, o no, pateix un trastorn bipolar, i ella durant, des de l'any 2014 al 2017, va estar internada en un centre psiquiàtric a Suècia, reiteradament, no? Durant tot aquest període de temps va entrar i va sortir. I allà, ella, i és el rerefons d'aquesta novel·la, no? Que és autobiogràfica, com comentava, doncs explica com a ella li va afectar el tractament que ella va rebre, que va ser un tractament d'electroxocs. aquí aquests tractaments ens semblen com una cosa molt, molt estranya i molt, molt extrema, però es veu que als països escandinaus i a Suècia és un tractament que s'aplica habitualment. I aleshores l'autora fa, a partir de la seva pròpia experiència, perquè ella va patir diverses sessions d'aquests electroxocs, doncs explica, ella fa una crítica ferotge a aquesta metodologia de, o aquest tractament psiquiàtric, no? Parlant de quina va ser la seva experiència, com li ha afectat a ella el fet d'estar sotmès a aquest tractament, però també, i en paral·lel, no? De com el fet de patir una malaltia, un trastorn bipolar, doncs t'afecta la teva vida personal, de relacions amb els teus fills, ella és mare de tres nens, la relació amb el seu marit, ella es va divorciar, el seu marit era el Carlo Benausberg, que ell va escriure una sextologia titulada La meva lluita, i aquest home doncs explicava la seva experiència personal molt autobiogràfica. Ell, en aquest cas, explica al final del seu matrimoni que casualment, bueno, doncs era aquest altre escriptor, no, que és el seu, que era el seu company, però explica més com la seva malaltia mental va afectar la relació amb el seu marit, la relació amb els seus fills, la relació amb la família, amb els amics, i és clarament, doncs, bueno, una reflexió al voltant de com actualment en el món occidental doncs es tracta la malaltia mental i com és concebuda, no, per la resta de la societat, encara poc acceptada, no? Amb aquesta novel·la, ella va ser finalista del National Book Award l'any 2020, que és un dels premis més importants bueno, del món, val? I bueno, és una de les autores més potents que hi ha actualment a Suècia, no? Que té, bueno, al voltant gairebé 50 anys, i és una de les autores doncs més potents actualment en aquelles perifèries, no?
És un tema prou difícil, no, de pair, perquè és un tema dur. No sé com està tractat, és a dir, com està explicat, si des de la cruesa, des de, no sé,
l'intentar... Bueno, ella jo crec que té l'habilitat, no, de tractar, tant en aquest llibre com en el que he mencionat abans, no, d'explicar uns fets d'usos, no, un tractament, bueno, impactant, potent, no, i evidentment explica, bueno, percepts per una banda la duresa d'allò que ha patit, però per una altra banda també té la capacitat d'explicar-ho d'una manera molt poètica. I aleshores, al final, t'explicant, no, com, quina és la seva concepció del món, de la vida, que és important, que no és important, o sigui, hi ha al rerefons tota aquesta reflexió vital, no? Arran de, bueno, de tenir aquesta malaltia, com viu, com no viu, també com viu de manera extrema en la part positiva, en la part negativa, però com es planteja ella també la relació una mica en el món, o sigui, que també té com una reflexió introspectiva sobre què és important a la vida, no? O què és rellevant, no? Què pots controlar, què no pots controlar, i a partir d'aquí, no? Doncs quina és la seva jerarquia de coses importants, elements importants, no? A la vida, en els que has bueno, amb els que has de prioritzar o has de viure. No?
Anem al següent títol. Cap més veu, de l'autora Maisa Bey. És la primera novel·la d'aquesta autora que es tradueix al català.
Sí, de fet, la primera que es tradueix al català i la primera que es tradueix ni en català ni en castellà. És a dir, és inèdita aquí a l'estat espanyol, en qualsevol de les llengües. I ella és una autora argeliana molt coneguda. Ella ha publicat més de 15 novel·les a Argelia, escriu en francès, i ha estat, bueno, àmpliament traduïda a moltes llengües, però aquí encara no, ningú l'havia traduït, no? Ella sempre estava molt preocupada i és una dona molt reivindicativa dels drets de les dones a Argelia, i sempre fa una crítica a partir de les seves novel·les. Ella diu que és com la seva contribució, no, a la seva lluita a favor dels drets i la igualtat de les dones a Argèlia. Sempre critica molt, i al rerefons de totes les novel·les i també en aquesta es percep aquest fet, no, de, evidentment, les limitacions socials, no, i culturals, no, que hi ha en aquests països il·legals que parteixen les dones, però també fa una crítica molt potent a tot el que seria la imposició o la limitació pròpia de les famílies, no? O sigui, tota aquesta censura dins de la família, no? Per no sortir de la norma, per no ser criticat, per no ser, no? Per no sortir d'allò que tothom espera, no? Per no ser mal vist, no? Aleshores fa una crítica molt bèstia sempre, també, doncs, de les mares, de les àvies, no? Que al final estan perpetuant aquest fet, no? Doncs que les dones no puguin estar amb homes, que no es puguin conèixer abans de casar-se, que no puguin revelar-se si pateixen algun tipus de violència, no? Sinó que s'hagin de de sotmetre a ells, no? I en aquest cas, doncs, els explica això, la història d'una noia normal que treballava, bueno, que la van casar amb un noi que gairebé no coneixia, figura com a 30 anys, o sigui, que ja era com grandeta, ella, ja, sí. No? I aleshores ella treballa, és investigadora, treballa a la universitat, és a dir, que diríem que és una noia com a moderna, no? Però realment, bueno, veiem que un cop arriba a casa, ella està clarament sotmesa a les ordres del marit. El marit ja la relega a la cuina, comencem a veure, bueno, que el tracte amb ella, doncs, evidentment, és de sotmetiment absolut, no? Tant, bueno, pateix violència física, psicològica, tota l'estona, i al final aquesta noia que semblava normal, i això ho sabem a la primera pàgina, vull dir que no us estic fent cap spoiler, aquesta dona al final decideix que l'única manera perquè ella pugui ser lliure, perquè la mare li diu que calli, la família li diu que s'aguanti, o sigui, com que això és, no? Això forma part de ser dona, saber portar el teu marit, no? Saber-lo gestionar bé, ella veu que la seva única sortida és matar-lo. I aleshores ella el mata conscientment, premeditadament, perquè veu que és l'única sortida que té i accepta perfectament, ni intenta defensar-se ni aconseguir una rebaixa de la condemna, perquè ella accepta que sí que ha fet una cosa mal feta i que ha d'anar a la presó, de manera que ella va 15 anys a la presó. I aleshores la novel·la comença quan aquesta dona surt de la presó al cap d'aquests 15 anys i inicialment veiem com es tanca a casa seva, o sigui, seguiria com empresonada, lluny d'això, no? De la mirada dels veïns, perquè al final ella, no? Seria, evidentment, ha matat el seu home, tothom
per
ho sap.
Per no ser jutjada.
És absolutament jutjada. Uh-huh. Per sort, el seu germà, no? Perquè les dones allà sempre han de tenir, no? Com un velador home, el seu germà ha mantingut el seu pis i com si diguéssim, està com protegida pel germà, per això ja podria tornar a l'edifici on torna a viure. I aleshores veiem com ella, d'estar tancada a casa, bueno, un bon dia, per raons diverses, obre la porta a una dona escriptora que està escrivint una novel·la al voltant de la violència femenina, de la violència de les dones. I aquesta escriptora comença a tenir unes converses amb ella, no? I comença a aprofundir sobre, no? El per què ella va matar el seu home. Això en paral·lel fa que quan aquesta dona s'acaben les converses, marxa, ella comenci a escriure-li com unes cartes, que primer són per ella, no? Però serien dirigides a aquesta escriptora, on allà realment és quan ella se sincera i comença a ordenar, a pensar, a reivindicar qui és, no? A trobar-se ella mateixa, i realment és a través de l'escriptura on ella troba, doncs, la seva pròpia identitat i qui és, no? Ella diu sempre, bueno, diu en un moment de la novel·la, que a Argelia les dones han de callar o mentir, no? I que per poder sobreviure, diguem, no? Dintre del que seria el matrimoni. I que ella realment és, mitjançant l'escriptura, s'adona que és l'únic mitjà pel qual no cal ni que menteixi ni que calli, no? I a partir d'aquí, doncs, ella comença a trobar el seu camí, comença a obrir-se una mica al món i figura, bueno, que anem descobrint arrel de les converses amb l'escriptora i d'aquestes cartes què va passar i per què va passar.
Que interessant, eh? Ens has deixat ara amb les ganes de... Bueno, res, agafar el llibre, eh? Cap més veu. Aquesta és l'última història que us proposàvem, però en queda una, que aquesta és la propina, però em sembla que és molt interessant perquè, si no recordo malament, l'última vegada que vam parlar, jo et vaig comentar que un dels llibres que havia llegit d'aleshores i que em va agradar molt era la història d'aquella àvia de Txernòbil, no? Exacte. L'última mort de Babadúnia.
Exactament, l'última mort de Babadúnia.
I què passa ara?
Doncs, a veure, l'última mort de Babadúnia és una novel·la d'una escriptora nascuda a Rússia, però que fa molts anys que viu a Alemanya, que es diu Alina Bronsky. I aquesta, l'última mort de Babadúnia, que era aquesta àvia de Txernòbil, que un cop es jubila i queda vídua, decideix tornar a viure en aquell poblet, no? On no es pot viure perquè és una zona amb radioactivitat, no?
Sí.
Aquell és el llibre que és el nostre best-seller d'aleshores, és el que hem venut més i realment s'ha fet com molt boca a orella i hem anat tenint, no? com molt fans d'aquesta Babadúnia, no? I ara per Sant Jordi traiem un altre títol d'aquesta autora que es titula La trena de la meva àvia, que de nou la protagonista serà una àvia, en aquest cas amb el seu net, i bueno, pensem que també serà tan interessant com la Babadúnia, és una altra història diferent. En aquest cas és una dona russa que també es refugia a Alemanya per aconseguir una vida millor, i un cop arriba a Alemanya sabem que arriba amb el seu marit i el seu net. No sabem encara què li ha passat a la filla, i haureu de llegir la novel·la per saber on para la filla, no?
Ostres.
I aleshores aquesta àvia amb el seu marit i el seu net, aquesta estranya unitat familiar, es veurà trasbalsada quan ens adonem, ells ja estan vivint en una residència per a refugiats, quan ens adonem que l'avi, no, que és un avi de 40 anys, clar, és, o sigui, vull dir que són joves aquests avis, no?
Sí, sí.
Aquest avi, doncs, s'ha enamorat d'una veïna i tindrà un fill que és clavadet a ell, és a dir, que ha tingut una relació amb una veïna. De manera que la novel·la a partir d'aquest fet es reconfigurarà tota la relació i és una reflexió sobre les relacions familiars, no? Les unitats familiars, bueno, l'amor, no? I una mica, aquest, no puc dir res més, però aquest seria una mica l'abast de la novel·la. També amb aquest to irònic que fa servir sempre a Lina Bronski i també doncs, reflexionant sobre temes, no? De fons importants, no? La pèrdua, l'amor, la unitat familiar...
Ens agrada molt convidar la Maria perquè ens porta històries que no són les històries convencionals, sinó les petites històries que costa de trobar, no? Que no són les històries de sempre i que estan explicades doncs, per veus que tampoc no coneixem tant. No? I vosaltres us encarregueu de trobar-les.
Sí, bé, nosaltres busquem aquestes autores, això, doncs, arran això d'anar mirant catàlegs, d'anar llegint com es diu, crítiques, no? De sí. Diaris d'arreu del món, al final, no? I catàlegs diferents, i bueno, i allò una mica, bueno, anem trobant coses, no? Doncs que ens sembla interessant, i el que ens agrada molt és això, que de vegades parlem amb un d'aquests autors i ens recomana algun altre, que resulta que també, casualment, també l'estem publicant, no? I això ens agrada, que veiem que hi ha com un univers, no? De connexions, al final, entre els diferents autors que estem publicant i això sempre és una bona notícia, no? Vol dir que estem com en una com es diria això, com en una òrbita, no? Semblant, no? De tot allò que estem publicant nosaltres.
Doncs escolta, Maria, moltíssimes gràcies per la visita. Maria Sempere és editora de Les Hores i avui ens ha vingut a presentar tres propostes, tres històries. Una d'elles, l'última, la trena de la meva àvia, de la Lina Bronski, que per Sant Jordi doncs, l'haurem de buscar, eh?
Sí, sí, per Sant Jordi estarà tots els taulells, això espero.
Molt bé, Maria. Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.